Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Hi ha mil i una maneres de prendre el pèl a la gent. I es necessiten, bàsicament, dues persones. Una persona amb l'ànim d'enganyar i de treure algun profit i, doncs, una persona que amb bona fe es pugui creure el que li estan venent. I a partir d'aquí, doncs, ja tenim el caldo. La setmana passada parlàvem amb l'Adrià i amb la Raquel, amb els dos agents dels Mossos d'Esquadra que ens estan acostant aquests consells de seguretat sobre les compres en pàgines web fraudulentes, compres de productes i compres de viatges. I també l'Adrià ens feia referència, ho vam repassar molt ràpid perquè era una qüestió més curta, allò, el fals amic de WhatsApp, és allí dir, allò que reps un número de telèfon, escolta, papa, he perdut la targeta i necessito diners. I també he perdut el mòbil. I clar, aleshores, i conveníem que la qüestió més senzilla de totes, amb tot, amb les pàgines web, amb tot, és la verificació. És a dir, no ens hem de creure directament el que rebem, sinó fem una verificació posterior que ens permeti saber que estem parlant amb algú de confiança. El mateix que fan els bancs amb nosaltres, quan ens envien un correu o un missatge al mòbil per confirmar que som nosaltres quan ens estem connectant a l'app bancària o quan fem una transferència, el mateix. És a dir, verificar. Raquel, bon dia.
Bon dia.
Adrià, bon dia.
Molt bon dia.
La sessió de la setmana passada, diguem, va ser escoltada. La gent té un cert interès en aquestes qüestions, i més ara que és un moment de força moviment.
Doncs perfecte, amb aquesta finalitat s'estan fent aquestes sessions, que arribi a l'oient, que arribi al ciutadà i que el ciutadà estigui previngut.
Uh-huh. Adrià, la verificació és bàsica, no? Això que hem dit ara.
Totalment, avui introduirem dos modalitats delictives que darrere, precisament una de les mesures a considerar precisament és la prevenció i les comprovacions.
Correcte, és a dir que al final, en el moment que nosaltres ens posem davant de qualsevol qüestió d'aquestes, o ens arriba qualsevol qüestió, sempre, clar, una cosa, nosaltres som periodistes i la nostra obligació sempre és verificar allò que ens arriba. Però a vegades a la vida privada no ho fem, perquè probablement ens traiem el manto de la professió i aleshores, doncs, bueno, al final ens convertim també en persones crèdules. La verificació és bàsica sempre per evitar que ens passin determinades coses. Avui tractarem de dues qüestions. Les falses ofertes d'estafes telefòniques, una cosa que està absolutament a l'ordre del dia, perquè a qui no li ha sonat el telèfon amb algú que li ven alguna cosa. Sigui més, a vegades, anava a dir, a vegades les estafes també són de les mateixes empreses, però bé, aquí ja no hi entrarem. I després els falsos lloguers, que és una altra derivada, no?
Així és. En el primer cas que comentes, les falses ofertes d'operadores telefòniques, és un tema molt interessant, perquè qui no ha rebut alguna trucada d'una companyia telefònica oferint-li un producte, un servei. Abans d'entrar en matèria, hem de diferenciar aquelles trucades que molesten, que són recurrents, que entrarien dintre de el que podem considerar una competència deslleial entre empreses telefòniques, contraofertes, etc. No estem tractant aquest tipus de trucades que entrarien dintre de la normalitat, encara que siguin molestoses, sinó d'aquelles trucades en la que realment no hi ha cap operadora telefònica darrere, però s'estan fent passar. D'acord. Per una d'elles.
Per tant, no totes les trucades molestes de soy de la tal són il·legals, per molt molestes que siguin.
Així és, en tot cas, i després ho comentarem, com a mesura preventiva, si no estem segurs de si és o no és, les podem tractar a priori com a fraudulentes. És a dir, ja utilitzarem mecanismes per verificar si són o no són certes aquestes trucades, si són lícites, si darrere hi ha o no una companyia. Aleshores, del que es tracta, en aquests casos que comentem, on sí que hi ha una tipologia delictiva molt concreta, et fan una trucada, es fan passar per una operadora telefònica, normalment et contacten per veu, per capturar dades teves, per obtenir dades teves generalment bancàries, que és de lo que es tracta, no? Intentar obtenir diners a costa teva, mitjançant engany. I quan et contacten per veu, en l'argot més tècnic, és el que es coneix com a voice phishing. O, si ho fem la contracció, la paraula més tècnica es diu phishing, no? The voice phishing.
Pescar per veu.
Així és. No és més que fer-te trucades, aplicant un engany per obtenir dades bancàries que tu li facilites, pensant que qui t'està trucant és qui diu ser, però realment no ho és. També et poden contactar per una altra via, que seria per un SMS, pels missatges tradicionals de tota la vida de telefonia mòbil. Uh-huh. En aquest cas, estaríem parlant de SMS phishing o, si fem la contracció, el que es coneix com smishing. Aquestes serien les dues vies per les quals els autors, els responsables d'aquest tipus d'estafes, et poden contactar, principalment. Per què no t'ho faran per correu electrònic? Per què per altres vies no és tan habitual o típic? Perquè s'ha explotat molt la via del correu electrònic. Som més conscients de que per aquesta via veiem ja de lluny l'engany, però per les trucades telefòniques, pels missatges, encara no som tan conscients. Estem més oberts, correcte. Som més receptius.
Ens agafa més amb la guàrdia baixa. Una trucada és més sobtada que un correu electrònic.
Així és.
També, perdoneu, el fet de parlar amb una persona no és el mateix que llegir amb aquella persona, no? A l'apropar amb aquella persona, a la tonalitat amb la que utilitzis, moltes vegades que et diuen pel teu nom, que et fa agafar confiança, no? Això també fa que la persona confiï en aquella persona que hauríem de desconfiar.
D'acord.
En el cas concret d'aquest tipus d'estafes, l'esquema és el següent. Hi ha una primera fase, que és l'obtenció de les teves dades bancàries. L'autor es fa passar per atenció al client d'una companyia telefònica coneguda, ofereix principalment a la víctima una millora en les seves dades, en les seves condicions contractuals, o el regal d'un, per exemple, un telèfon mòbil d'alta gamma, una cosa que sigui, doncs, interessant, llaminera.
Una cosa, Adrià, el que truca té coneixement de dades del...
Està molt bé que facis aquesta pregunta. La resposta és, algunes vegades sí i d'altres no.
Val.
Per què? En alguns casos hem detectat, per investigacions que hem portat a terme, que existeix connivència entre la persona que truca i altres persones del mateix grup criminal, del mateix grup que t'està estafant, que pot estar treballant en un call center efectivament, de la companyia telefònica amb la qual tu tens contractada la línia, els serveis. És a dir, et poden contactar proporcionant-te una sèrie de dades teves que són reals i verídiques, perquè les tenen ja a priori.
D'acord, perquè els treballadors dels call centers, evidentment, hi ha una sèrie de dades a les que tenen directament accés.
Exacte. Per exemple, com et dius, quins productes tens contractats amb aquella companyia, o fins i tot quin és l'import que pagues cada mes. Si una persona et truca, es fa passar per un operador d'atenció al client de la teva companyia. Et comença a donar dades que saps que només tu les saps i la pròpia companyia les sap. Aleshores, tu ja ets molt més obert i, per tant, dones credibilitat a aquella trucada. A partir d'aquest punt, les següents passes, la successió de fets ja, de cara a l'estafador, és molt més senzilla. Sí? És cert que en altres casos no disposen de dades concretes, dades particulars. Hem trobat les dues vessants.
Si no disposen de dades, és més fàcil de detectar.
Així és, perquè tu com a persona que t'estan trucant, els hi pots plantejar alguna pregunta i de seguida ja pots veure que no tenen resposta a aquesta pregunta. A partir d'aquest moment ja pots sospitar que aquesta trucada, segurament la procedència és il·lícita.
D'acord.
Aleshores, hem comentat que una vegada doncs, aquesta persona t'està oferint una sèrie de productes o unes millors condicions contractuals, la persona confiada acaba interessant-se per aquesta oferta. Quina és la següent passa? Doncs normalment l'estafador acaba demanant-te una sèrie de dades bancàries per formalitzar aquest canvi contractual, en moltes ocasions una numeració de targeta, fins i tot ens hem trobat que la persona afectada ha acabat donant fins i tot les credencials de la seva banca electrònica. És així. Pot semblar curiós, no? Però ens hem trobat molts casos. Per tant, aquesta facilitat de donar certes dades hem d'anar molt en compte.
Molt en compte, és a dir, les credencials de la banca electrònica no se li donen a ningú.
A ningú.
A ningú.
Així és, perquè al final, amb l'accés a la banca electrònica, tenen un control molt més ampli dels teus diners que no pas amb les dades de la targeta bancària.
Correcte.
Som conscients que només amb les credencials de la banca electrònica possiblement l'altra persona no pot efectuar qualsevol tipus d'operacions perquè avui en dia està implantada dobles factors d'autenticació, necessites que t'arribi, segurament està vinculat al teu mòbil i t'arriba un missatge, un codi que l'has d'introduir, però els estafadors se les saben totes. En aquesta estratègia d'engany de la contractació d'aquest producte de telefonia, en un moment determinat a la víctima li pot arribar un missatge, un SMS de la seva entitat bancària. Aquests estafadors li fan creure que aquest missatge és precisament part d'aquesta transacció que està fent amb ells per la contractació d'aquests serveis. Realment no estan fent això. Els estafadors el que estan fent és desvincular el telèfon mòbil del titular de la banca, de la compte bancària i introduir un nou telèfon mòbil controlat pels estafadors. A partir d'aquest moment ja poden operar lliurement sense necessitat de col·laboració de la víctima. Per tant, no caiem en la falsa, com vam comentar l'altre dia, la falsa aparença o la falsa sensació de seguretat que només donant les credencials no poden operar les meves comptes, perquè si més no, van més enllà, fins a agafar el control total de les teves comptes bancàries.
D'acord. Ja, això és molt habitual, ara continuem repassant-ho, però això és una estafa molt habitual i lligat amb això, els estafadors se'n surten força?
Doncs més del que pot semblar. Tothom, fins i tot jo, si a mi em truquen, jo perquè estic al cas, estic acostumat, potser sóc més conscient, no? Però tothom som objectiu potencial en qualsevol moment rebre una trucada i s'estan produint a milers. Lo difícil és diferenciar aquelles que són molestoses i que realment no són delictives d'aquelles que sí que ho són. Però hi ha una gran part que entren dintre d'aquesta modalitat delictiva d'un engany pur i dur per aconseguir les teves dades bancàries i a partir d'aquí treure els teus diners. Que ara parlarem què fan amb els teus diners, perquè aquesta és una altra. Al final del que es tracta és que en aquest esquema de frau primer tenim com obtenen les teves dades bancàries, després tenim quin ús fan de les teves dades bancàries i com monetitzen aquest frau. Aleshores, en l'ús de les dades bancàries ens hem trobat una casuística força, força àmplia. Una a destacar, doncs, que amb les teves dades bancàries, fins i tot ens hem trobat casos que, sense tenir diners a la teva compte bancària, certes entitats, si tu ets un bon client, et permeten sol·licitar un crèdit que se't concedeix en temps real. Per tant, imagina't que tenim 100 euros al compte i els estafadors, una vegada han agafat el teu control dels comptes bancaris, sol·liciten un crèdit de 15.000 euros. El banc el concedeix i a partir d'aquí donen d'alta una sèrie de targetes bancàries associades a aquesta compte on ja sí que hi ha 15.000 euros, que amb aquestes targetes ja poden fer, per exemple, compres a internet, compres online. Per tant, no han de donar la cara, no s'han de presentar enlloc, continuen anònims, darrere d'un telèfon o darrere d'un monitor, darrere d'un ordinador, i comencen a fer compres. Quin tipus de compres? Per exemple, telèfons d'alta gamma. Estem parlant de telèfons de 1.000, 1.200, 1.400 euros, els telèfons més cars que ens podem trobar ara mateix al mercat. Amb aquests telèfons, com són grups criminals força organitzats, ja tenen a certes persones col·laboradores que només es dediquen a estar en el lloc i en el moment adequat per rebre aquest producte. Les adreces mai seran on visquin aquests estafadors. Potser sí que és de la mateixa ciutat, però a l'altra punta. No ens els trobarem al carrer del costat o de darrere o al mateix carrer. I aquests productes, la sortida, que és la part de la monetització del frau, el que faran és revendre-ho a certs distribuïdors que ja coneixen, perquè li donen sortida, o la publicació d'aquests productes de venda a portals que ja coneixem de compra-venda a internet, i poden arribar a treure un benefici possiblement del 80% de lo que val aquest producte, de lo que els ha costat en la compra. Que ells no han pagat res, naturalment.
És a dir, perquè ens entenguem, el robatori no és tant dels diners que ho és, sinó que ells no es queden els diners, sinó que els utilitzen per aconseguir un producte que després revenen de segona mà, i el benefici que treuen ells és d'aquesta revenda de segona mà del
així
producte
és,
nou
així.
Que han adquirit amb els diners que han aconseguit a partir del frau.
Així és. Quan més elements introdueixes en aquesta cadena del frau,
més difícil és de controlar.
Més difícil és de controlar, més difícil és d'investigar. Si anem un temps després de que s'hagi produït el fet i intentem veure com s'ha monetitzat aquest frau i acabem identificant el titular d'un cert telèfon que s'ha comprat de manera fraudulenta amb els diners de la pròpia de la víctima, aquesta persona és la que menys pinta en l'esquema, en l'estructura de l'estafa, perquè segurament no és ni conscient que el que ha comprat és un telèfon comprat de manera fraudulenta o un estafador. Aleshores, es dificulta moltíssim. I realment no és un telèfon venut com de segona mà, perquè és que no està ni desprecintat. El benefici que treuen és molt alt. És d'aproximadament 80 o 90% del preu que tindria.
El venen com a casi nuevo, no? Allò típic.
Així és, així és.
I d'aquesta manera, clar, el que el compra no ho sap res, troba un telèfon bo i en condicions a un preu una mica més econòmic del que el trobaria a la botiga, i per tant, en aquest sentit, pica. Però inconscientment participa d'aquest esquema delictiu organitzat per un altre.
Clar. Un altre motiu pel qual es decanten o tenen certa tendència a monetitzar-ho d'aquesta manera, a través de la compra de productes d'electrònica de consum, és perquè si anessin a un caixer automàtic amb aquestes numeracions de targeta, en el cas de que poguessin disposar físicament de la targeta i intentessin fer extraccions de diners, els elements que existeixen allà, com són les càmeres, testimonis, etc., ells saben que els apropa molt més a que els puguin agafar.
Per tant, s'allunyen de qualsevol element que els pugui comprometre. La manera més senzilla és simplement fer una compra a distància, d'aquests, Déu-n'hi-do.
Però com podem evitar això? D'acord.
Aquesta era la següent pregunta, Raquel.
Com? Això es pot evitar.
Això es pot
evitar. I ho podem evitar nosaltres mateixos. Uh-huh. No hem de confiar en la persona, persona trucant. D'acord? Sempre desconfiar, malauradament, hem arribat a aquest punt.
De fet, sempre que ens truquin, desconfiem ja d'entrada, encara que sigui una companyia legal, perquè potser no estan cometent un delicte, però moltes d'aquestes trucades acaben també en fraus administratius, que no són delicte, però que en el fons, és a dir, si em truca la companyia B perquè jo tinc la C i es fa passar per la B, doncs jo em contracto i me n'adono, també genera això una paperassa que no és delicte, però que sí que doncs, puc anar a altres elements, el consum, etc., doncs per reclamar. Per tant, d'entrada, quan ens truquen, malfiem, perquè si no és delicte, serà alguna altra cosa.
Exactament. En tot cas, desconfiem uh-huh. i pengem la trucada. Si creiem que podem estar interessats en aquesta oferta tan bona que ens han ofert, podem trucar a la companyia. A vegades tenim fins i tot una persona referent d'aquella companyia que és de confiança i ens podrà assessorar. Uh-huh. Per tant, preguntem si és lícita aquesta oferta. Potser ens diuen, sí, és una oferta que hem tret ara mateix i com a personal que fa molts anys que tenim a la companyia li volem oferir això. Bé, si ja ens ho confirmen, doncs anirem i farem el contracte que haguem de fer.
De fet, aquí hi ha una cosa, bé, potser això de ser de lletres, que aquestes ofertes mai t'arriben per escrit.
Sí, bé, és una oferta d'aquelles, no?, que a vegades et diuen llegeix la lletra petita, no?, i en aquest cas ja no hi és ni la lletra petita,
per
no?
Això, per
per tant, hem de desconfiar.
Tan fàcil que seria, enviar un correu electrònic als clients. Com a bon client, té això.
Exacte.
I a una web, també que no sigui una web fraudulenta, però bé, això ja seria una altra cosa. Adrià?
Sí, ja per posar una mica de... No? d'exemple d'aquest tipus de frau. Vam desarticular no fa gaires mesos un grup criminal que precisament estafava amb falses ofertes de telefonia. Tot uh-huh. es va iniciar amb una primera víctima d'aquí del Garraf que precisament va facilitar les seves credencials i a partir d'aquí li van buidar el compte. Uh-huh. Estem parlant de 29.000 euros, que es diu, aviat, una sola persona estafada amb una quantitat de 29.000 euros. Aquesta investigació va donar els seus fruits, vam aconseguir identificar darrere del mateix grup criminal més de 40 persones afectades en el nostre territori, amb un total defraudat gairebé de 300.000 euros. Estem parlant de, en pocs mesos, per tant, ens hem d'adonar que aquest tipus de trucades, al final, té força èxit, uh-huh. perquè hi ha víctimes, hi ha molts diners estafats, per tant, mentre aquestes persones vegin que aconsegueixen el seu propòsit, continuaran. Això no deixarà d'existir. Uh-huh. No deixarà d'existir. En aquest cas concret de la investigació, vam aconseguir identificar el grup criminal i detenir a la part de la cèl·lula que estava operant a Barcelona. Vam aconseguir identificar una part que operava a Barcelona, que era aquella que rebia els productes, feia les compres, feia compres de productes de telefonia, rebia aquests productes, li donava sortida i feia la venda, i per una altra banda, la part del grup que estava a Sud-amèrica, que... certa part d'aquest grup estava en connivència precisament amb call centers d'operadores bones, lícites. Uh-huh. Clar, l'operadora en si, en principi, no té cap responsabilitat, però pot tenir un treballador que no estigui actuant de manera lícita i estigui fent un ús fraudulent de les dades que obté en el decurs de les trucades normals que sí que fa. No? En aquestes ofertes lícites. Aleshores, per una banda, vam aconseguir identificar qui estava aquí, amb nom i cognoms, els vam detenir, han anat a presó, o sigui, persones que judicialment el jutge ha declarat que hi havia proves i elements indiciaris suficients per que entressin a presó. Uh-huh. Per una altra banda, força informació d'aquelles persones que estaven operant, concretament parlem del Perú, i tota aquesta informació traslladada, facilitada a la Fiscalia del Perú perquè iniciï les seves actuacions en allà contra aquestes persones. I aquest és un exemple d'una investigació, entre altres moltes, que hem portat a terme en els darrers mesos.
D'acord. Això, és a dir, no és... D'aquestes n'hi ha moltes, per entendre'ns, i això és un exemple, però perquè vegin que els tentacles al final se'n van al Perú, com ara tot és molt fàcil, allà al costat del Machu Picchu, doncs allà tenen també doncs, aquestes organitzacions, i pot ser qualsevol altre país, ara no pensin, oh, és que els del Perú no.
No. És un exemple com qualsevol altre. És per donar visibilitat a que les estafes telemàtiques, les estafes informàtiques, no tenen fronteres.
Aquest món d'internet que ens permet operar globalment a tot el món, doncs també els hi permet, en el fons, als delinqüents a fer el mateix. Un col·lateral més, encara abans d'acabar la qüestió aquesta. L'estafa no funcionaria també si no compréssim ofertes llamineres de segona mà a les pàgines web.
Aquest és un altre punt interessant a tractar. Hem de vigilar molt com a compradors sobre productes que trobem que són molt llaminers. Per lo següent, per dos motius. Primer, perquè podem ser víctimes d'una estafa.
Directament.
Però segon, perquè ens podem trobar que sense voler-ho estiguem sent partíceps de l'estafa inicial. Per què? Perquè existeix la figura del receptador, que és aquella que fa la compra d'un producte que s'ha obtingut de manera il·lícita, de manera il·legal, que seria el cas. Per tant, si nosaltres com a compradors estem comprant un producte que pel preu hi ha certs indicis que fa pensar que com és força estrany que tingui aquell preu un producte tan bo, no? Per tant, és poc justificable que diguem, no, és que jo no sabia que aquest producte tenia procedència il·lícita.
Ja,
quan hi ha una diferència tan gran, que és un preu tan bo sobre una cosa pràcticament nova que està presentada i que sabem que el preu de mercat és molt més gran...
Podem sospitar
i hem de ser molt... molt curosos amb aquest tema, perquè ens podem trobar amb la sorpresa que un dia ens truqui, se'ns presenti la policia, com a mínim per prendre'ns declaració de com s'han succeït aquests fets.
No tenim responsabilitat, però l'ensurt no te'l treu ningú.
Podem tenir responsabilitat. Naturalment que tenim, perquè el nostre codi penal recull la figura del receptador.
D'acord.
I està tipificat, és un delicte. Així que hem d'anar molt en cura amb aquest tipus de compres.
Per això. L'altre dia parlàvem de les webs falses, de productes falsos, i avui no estem dient exactament això. Avui estem dient productes venuts de segona mà, productes que al final sí que arriben al receptor, sí que els pot gaudir el receptor, però que, clar, tenint en compte que totes les grans empreses tenen unes polítiques de preus molt establertes i, per tant, no trobaràs aquell telèfon a un preu diferent, vagis a la botiga que vagis i al supermercat que vagis, fora d'ofertes puntualíssimes, trobar aquell mateix producte precintat, és a dir, nou, de fàbrica, a un preu més baix del que pots trobar a tot el món, com a mínim ens ha de fer sospitar.
Així és, i a més estem col·laborant, estem entrant a la roda, perquè aquest tipus d'estafes que s'han iniciat amb una trucada fent-se passar per una companyia telefònica es continuïn produint. Perquè si al final la monetització del frau acaba sent que es vol vendre un telèfon i hi ha un comprador, si continua havent-hi compradors, continua iniciant-se l'estafa amb la trucada telefònica de la falsa oferta de la companyia telefònica.
Per tant... ja ha quedat clar, falses ofertes d'estafes telefòniques, no només, doncs, malfiem de tothom que ens truca, d'entrada, això fa de mal dir, perquè al final probablement deu haver alguna trucada legítima i alguna oferta de bona fe, però, per desgràcia, la majoria no ho són. Segona part, els falsos lloguers. Ui.
Un tema molt interessant. I que ara mateix està a l'alça Precisament per la situació d'oferta i demanda actual que hi ha amb el tema dels lloguers de pisos.
Què és això dels falsos lloguers? A veure, Adrià.
Molt senzill. Són falsos anuncis publicats a plataformes web de lloguer, de compra-venta i lloguer de pisos, a internet, que les plataformes en si són totalment bones, moltes que ja coneixem, no fa falta ficar noms. En tot cas, hi ha persones que publiquen anuncis, que els hem de dir estafadors, que publiquen anuncis de lloguers de pisos que no existeixen. És a dir, fan una publicació d'un anunci d'un pis a tal adreça, per exemple, de Barcelona, a un preu molt interessant, massa interessant, amb unes fotos molt xules. Clar, la ubicació d'aquest pis, amb aquestes fotos tan xules i amb aquest preu, és molt llaminer. Moltes persones s'interessaran per aquest anunci, per la situació actual que tenim d'oferta i demanda, no? Per tant, des d'un punt de vista de l'estafador, és molt còmode, és una estafa molt còmoda, en el sentit que no és una porta freda, no és ell que va contactant, com en el cas anterior, oferint.
Tu posa la canya i ja picaran.
Així és. Són les persones que, a més, de manera molt interessada, perquè, clar, el preu és molt interessant i si no ho agafo jo m'ho trauran i s'ho quedarà un altre.
Que no m'ho treguin de les mans, està clar. Tenim una oferta que no es pot deixar anar.
Així és. Aleshores, l'estafador, a partir d'aquest moment, juga amb la víctima. Li comença a dir doncs, que s'afanyi, que li treuen, que hi ha moltes persones interessades pel mateix lloguer. I en què consisteix l'estafa? Al final l'estafa és com qualsevol estafa.
El pis no hi és. Hi ha l'estafa, però el pis no.
El pis pot existir. Mm-hmm. És a dir, ningú no diu que l'adreça que ha ficat l'estafador existeixi i que allà hi hagi un pis. Però ja entrarem després en exemples i veurem alguns casos.
D'acord,
no?
No em vull avançar.
Exacte. En tot cas, l'estafador doncs, juga amb la víctima i el que li diu és doncs, que m'has de fer ràpidament un apaga i senyal per fer la reserva del pis. Què consisteix l'apaga i senyal? Generalment, si el preu estipulat de cada mes són 700-800 euros, per posar un exemple, doncs l'apaga i senyal és la primera mensualitat. Per tant, la persona interessada li farà, i generalment sempre pel mateix mètode, una transferència bancària. S'utilitza molt la transferència bancària, per tant, aquest és un element a tenir en consideració, d'aquesta quantitat, 700, 800, 900, depèn del que estigui estipulat en el contingut de l'anunci. Fa aquesta transferència, el següent pas és doncs, la persona que ha fet aquest pagament s'interessa doncs, per quedar amb el propietari, amb el gestor del pis, per anar a veure'l. Tothom vol anar a veure el pis on entrarà a viure, però aquell telèfon amb el que havia contactat amb aquesta persona o aquell correu electrònic, de sobte ja no hi ha ningú darrere. Ningú contesta, van passant els dies...
Ara, Adrià, m'aturo aquí un moment. La gent fa la paga i senyal abans de veure físicament el pis?
Curiosament, el 90% ho fa així. I és pels motius que m'he explicat.
Vale, per la por de perdre l'oferta.
Per la por de perdre l'oferta. Perquè molta gent és conscient que hi ha poca oferta i molta demanda. I si a més t'està dient aquest gestor del pis, que és un estafador, que hi ha molts interessats i que si no ho fas ja et quedes sense el pis, doncs dius, bueno, aviam, és una primera mensualitat, tampoc estic fent aquí una transferència de milers d'euros, no? Ja. Però, clar, moltes víctimes envien 700 euros o 800 euros, pels estafadors són molts milers d'euros estafats. Per tant, el que tenim és un ventall, una gran quantitat de víctimes potencials, encara que les quantitats no siguin astronòmiques.
D'acord. Aquí és és el nombre de víctimes el que permet... Fer el coixí, i no buiden un compte de 30.000 euros, com el cas anterior, sinó que buiden molts comptes de 700.
Així és. Totalment.
Per la quantia no et fa desconfiar, perquè és una quantia normal i petita, però després la suma de totes aquestes quanties fa una gran quantitat.
Correcte.
I a més hi ha un punt molt interessant en aquest mètode, en aquesta metodologia delictiva, que és que, clar, en el procés de pagar i senyal d'aquesta reserva, l'estafador, a més, clar, li sol·licita no només dades personals, com és la còpia del DNI de la persona interessada en llogar el pis, sinó les darreres nòmines. Per tant, obté una sèrie de dades de la víctima, personals i bancàries, que, clar, no sabem després quin ús pot fer. No ho sabem, però jo ho explicaré.
Vale, no ens avancem, una altra vegada.
Sí. Uh-huh. Quin ús pot fer d'aquestes dades? Doncs mira, l'obertura de comptes bancàries, utilitzant precisament la identitat, els documents d'identitat d'aquestes persones que ja estan sent víctimes en un primer moment d'una estafa. Però és que després poden ser víctimes d'una usurpació d'estat civil perquè estan obrint comptes bancàries on aniran a parar diners d'altres víctimes.
Correcte, perquè clar, aquesta era l'altra pregunta que, evidentment, doncs ja té resposta. Clar, si jo faig una transferència amb número de compte, és molt fàcil de saber a on he transferit els diners, però clar, una altra cosa és que aquest número de compte estigui a nom d'un tercer que ni tan sols és conscient.
Així és. Si els estafadors ja tenen certa experiència, com és generalment el cas, mai, quan anem a identificar el titular d'un compte bancari on ha anat a parar aquests diners, trobarem que el titular és l'estafador que investiguem. Les identitats són d'altres, que fins i tot ens trobem doncs, persones que les pobres han estat requerides per jutjats de diferents punts del territori perquè donguin explicacions, fins i tot en qualitat de persones investigades com si fossin els propis estafadors.
Correcte.
Perquè inicialment no es disposa de més informació i el tractament és aquest. Després, tu com a persona perjudicada, busca't un advocat i defensa't bé per acreditar que tu no tens res a veure amb aquesta estafa, que tu no ets més
que una víctima més
de tot aquest entramat.
Déu-n'hi-do. Clar, aquí l'estafa comença i acaba amb el pagament de la primera bestreta, perquè evidentment ja no...
Així és. El recorregut és petit. És jo faig un primer pagament, seguidament intento contactar per continuar materialitzar, fer el contracte, veure el pis. Això mai es produirà, no existeix.
Aquestes pàgines web, i n'hi ha dues molt conegudes, no tenen cap tipus de filtratge d'aquests casos, tenint en compte que això, pel que estàs explicant, s'ha convertit també en un tipus específic d'estafa.
Sí que en tenen. I són conscients de que tenen preocupació perquè en les seves pàgines web, en els seus portals, no es produeixi aquest tipus de frau. Va en prejudici precisament del seu negoci.
Clar.
No els interessa saber que deixarem de tindre més visites o més activitat comercial per culpa de que hi hagin certes persones que estan utilitzant les seves plataformes per estafar. Aleshores, ells tenen certs mecanismes, que no entrarem en detall, però que cada vegada que ells detecten o algú els informa que aquell anunci darrere hi ha una estafa, automàticament l'eliminen. I a més, tenen certs elements perquè no es permeti la publicació d'un nou anunci que contingui les mateixes dades, ja sigui de contacte, telèfon, correu electrònic... Per tant, això que implica? Implica que des d'un punt de vista del grup criminal, dels estafadors, han de tindre una certa grandària, un cert conjunt de persones participants que es dediquen a donar d'alta numeracions de telèfon, a estar darrere i atendre aquestes trucades, etcètera, etcètera. Donar d'alta les comptes bancàries, gestionar els diners, moure'ls. Per tant, això no ho fa una sola persona. Estem parlant sempre de grups criminals organitzats.
Una altra vegada, perquè abans ja ho eren, també.
Sí. Així és, així és. Tenen un grau d'especialització prou important per considerar-los grups organitzats criminals, amb els seus definit, la seva estructura, amb el seu rol, etc.
És a dir, si jo ara entro a qualsevol d'aquests portals, me'n vaig a... Tenen, sempre, normalment hi ha vendes i lloguers. Amb vendes no ho fan, perquè evidentment les quantitats ja excedirien les capacitats. Me'n vaig a lloguers i miro els lloguers. És possible que entre la llista de lloguers hi hagi algun que sigui una estafa?
Efectivament. La probabilitat, no parlarem que és enorme, però que la probabilitat és alta.
Existeix.
Existeix.
Que entre allò que estic veient és possible que hi hagi alguna cosa que sigui una estafa.
Sí, sí, sí. Llavors... No, i aleshores hi ha certs elements o mesures que podem prendre.
Aquesta era, evidentment, oi, Raquel, la següent pregunta.
Doncs bé, com ja vam començar a comentar la setmana passada, el fet de revisar el perfil de la persona que ens ha posat l'anunci, veure les opinions que podem tenir d'aquell anunci. Moltes vegades o bé no tenim opinions perquè no s'han fet opinions, o en tenim d'opinions que són dolentes. Ja hem de desconfiar, ja hem de dir aquest lloguer no és nostre, no és per nosaltres, d'acord? Després, al veure les mateixes fotografies en diferents anuncis, a vegades això ja ens pot fer, no?, que hi hagi una estafa al darrere. Hem de veure que aquest anunci pot estar venint donant per una estafa. Vale? Comparar el preu de publicat amb el preu de mercat. Si veiem que el preu és molt baix, és com el que hem dit abans amb el tema de la telefonia mòbil o de les estafes de telefonia, el preu molt baix ens pot fer veure que hi ha una estafa al darrere.
Totes les estafes comencen amb l'AM, i l'AM és el preu.
Totalment. És el que ens fixem tots. Al final és el que volem aconseguir, no? El preu més baix, el millor producte.
Correcte.
Podem trobar-nos amb el fet que el propietari, la persona que ha posat el pis en lloguer, en aquest cas, ens digui que resideix a l'estranger, que no pot venir a ensenyar-nos el pis. Això ja ens ha de fer desconfiar. Com pot ser una persona que estigui fora poder tenir... Tindrà alguna persona de confiança que ens pugui venir a ensenyar el pis? En aquest cas, no. O aquelles presses de... el lloguer és oferta d'última hora, no? És que m'ha sortit feina a l'estranger, hem de marxar i... Aquí també hem de desconfiar, d'acord? És com aquella pressa, no? Sempre és la pressa, no?
És mala consellera, la pressa.
És mala consellera, la pressa. Ens hem de prendre les coses amb calma i llavors mirar-nos-ho amb tranquil·litat. Com ha comentat l'Adrià, els mètodes de pagament, el tema de la transferència bancària, en això ja hem de desconfiar, d'acord? Ho hem comentat la setmana passada, també amb el tema que vam tractar, també parlàvem de la transferència bancària, que hauríem de mirar de no fer transferències bancàries.
Però si no ho fem a través de transferència, quin seria el sistema per fer una paga i senyal?
Aviam, la transferència bancària en si... com a mètode de pagament, no és dolenta. Uh-huh. Es fan moltes transferències bancàries. El que sí és dolent és fer una transferència bancària sense posar-li cara a la persona amb la que estàs tractant. És a dir, de no haver quedat abans amb ella, d'haver verificat físicament el seu document d'identitat, veure qui és, comprovar qui serà el titular d'aquella compte bancària en el moment de fer la transferència, correspon amb el document que tu has vist i que aquella fotografia és de la persona amb la que tractes.
Correcte.
És aquest conjunt de verificacions, aleshores, un cop efectuades, sí que fan segura la transferència bancària. Però si partim d'una transferència bancària directa...
I estem parlant sempre de transaccions entre particulars, en què no hi participa un professional, un especialista, un agent de la propietat immobiliària, que aleshores això sí que ens donaria una certa més de garantia perquè entenem que els APIs saben els pisos que posen a disposició. Aquí, com hem anat directament al portal, no hem passat per un professional que faci d'intermediari, si volem, per estalviar-nos, que també és legítim, però, doncs clar, el risc aleshores és més elevat.
El fet en si és que no tenim una persona de contacte directe, físic, no? Que al final el tema que estem tractant és les estafes online, no? Que és el que ens donen aquest anonimat on l'autor o autora del fet delictiu se n'aprofita.
D'acord. La mateixa pregunta que t'he fet abans, Adrià. És molt habitual aquest tipus d'estafa? Us en trobeu molts d'aquests?
Actualment el creixement ha estat exponencial. És impressionant la quantitat de persones que estan interessades en lloguers i que estan sent víctimes. Estem rebent multitud de denúncies en què precisament l'estafa consisteix en el pagament d'una primera mensualitat i sempre després l'autor de l'estafa desapareix. No hi ha cap rastre. Quan em comentaves... quan em feies la pregunta, no?, oberta de si aquests pisos existeixen o no. Ens hem trobat molts casos que la pròpia víctima, després d'haver fet aquesta transferència, s'adreça al lloc. En alguns casos, se n'adona de seguida que ja no hi ha res. Perquè en el moment de fer la transferència ni va fer una cerca en el Google Maps per saber si en aquella adreça hi havia una edificació, hi havia un bloc de pisos, potser es troba un solar, clar. No hi ha absolutament res, però que en altres molts casos aquella adreça existeix, i sí que hi ha un bloc de pisos.
Clar, no puc entrar,
no,
per saber.
I aleshores es troba que quan estan allà veu veïns d'aquell bloc, comença a parlar, diu no, que vinc a interessar-me per res, que acabo de llogar un pis, he fet la reserva, i li diuen, no, si aquí no hi ha cap pis en lloguer. O fins i tot trucant al propi pis, obrir-li una persona que és propietària d'aquell pis, comentar-li que porta 20 anys vivint allà i que el seu desig és continuar 40 més, no? I que no hi ha cap lloguer allà. Amb la qual cosa, allà les persones que han estat víctimes se n'adonen, és el moment en el qual ja són plenament conscients que han estat víctimes, i el següent pas és presentar la corresponent denúncia.
Sí, sempre s'ha de denunciar. Al final, malgrat que és difícil, entenc que els delinqüents sempre van deixant mulletes de pa per les quals els investigadors podeu una miqueta intentar trobar. Però el que ens comentaves, sempre acostumen a ser organitzacions les que estan al darrere d'aquest tipus d'estafes. No és un senyor particular, sinó que és una organització ben conjuntada.
Sí, ben definida. Quan parlem d'organitzacions no volem dir... No ens referim a grups de 50 persones. Poden ser grups de 3, 4, 5 persones. No calen més. El que sí que diem és que no és un acte delictiu, això d'estafar, que de sobte un senyor s'aixequi al matí i se li passi pel cap, vaig a publicar un anunci per estafar. No, són persones que mentre nosaltres estem treballant 8 hores en el nostre horari laboral, aquests senyors estan utilitzant les seves 8 hores també treballant en com enganyar les persones, en noves estratègies d'engany. Entre elles, de la qual estem parlant ara mateix, que és de falsos lloguers. S'han adonat que és un molt bon moment per introduir aquest tipus d'estafa, perquè hi ha molta demanda. I, a més, no han d'anar darrere de les persones, són les persones que s'interessen. I, a més, molt receptives, perquè saben que amb el tema de viure és un tema molt important. I si hi ha una bona oportunitat, jo no la vull perdre. I el que parlàvem abans, l'element de la pressa, de has de fer la reserva allà, que s'ho emportarà un altre... Hem d'entendre la situació i hem d'entendre per què hi ha tantes víctimes.
D'acord. Per prevenir aquesta estafa, ja per acabar, què podem fer?
Bé, ja està comentat, no? El que hem dit, valorar les opinions que hi hagin a la xarxa.
Adreçar-nos al lloc. I no tenir pressa.
I no tenir pressa, sobretot.
Sí, això és tan difícil quan es té pressa, però bé, però no tenir pressa. Verificar.
Sí, és. Ho havia comentat la companya. En molts d'aquests anuncis dels falsos lloguers aprofiten fotografies d'altres lloguers que sí que són bons a la mateixa plataforma i copien aquestes imatges. Si nosaltres, perquè clar, quan fem recerca, fem molta recerca, mirem. Des del moment que veiem que hi ha certa coincidència de com pot ser que dos pisos amb adreces diferents, amb preus diferents, amb dades de contacte diferents, i resulta que el pis, les imatges siguin les mateixes.
Doncs,
això ja és totalment, incongruent, no? Això ens ho podem trobar amb molta facilitat, perquè aprofiten imatges d'altres anuncis, perquè poden copiar aquelles imatges i utilitzar-les per publicar els seus anuncis de falsos lloguers. Aleshores, quan veiem allò, ja és una sospita completament fonamentada, de que allò és una estafa, que potser un d'aquells anuncis és el bo, perquè el pobre particular o la immobiliària que ha fet aquella publicació del pis, un d'ells serà bo. Però la resta, que estan aprofitant aquelles fotografies i que incorporen les seves dades de contacte perquè els contactis i s'iniciï l'estafa, és el primer punt, no?, per iniciar l'estafa, tots aquells altres anuncis sí que són els dolents.
D'acord.
Sí que són els falsos i són els que s'utilitzaran per enganyar-nos. És difícil discernir quin és. Des del moment que els detectem, doncs, com en el cas de les trucades telefòniques, dels enganys a través de les falses ofertes telefòniques, si no tenim clar quin és el bo i quin és el dolent, per precaució tractem-los com tots són dolents. I ja, si hi ha un de bo i resulta que és una immobiliària o un particular, doncs anem a conèixer-lo, anem a tractar en persona.
Correcte. Doncs mil ulls, intentar verificar i, malauradament, malfiar, perquè al final, encara que pots perjudicar algú innocent, sempre estaràs més segur si malfies, sobretot si les coses són molt, molt llamineres. Raquel, Adrià, moltes gràcies per aquesta estoneta. Ens tornarem a tenir aquí, passat Reis, que ja, poca broma, eh? Criptomonedes i el fals CEO de botiga, a les botigues, els fals cap de les botigues. Això de les criptomonedes també se'n pot parlar força.
Serà un tema superinteressant a tractar.
Sí, doncs us esperem el 10 de gener. Bones festes, bon any.
Igualment a vosaltres.
I ens retrobem vosaltres el mes que ve.
Igualment, gràcies per convidar-nos.
Gràcies.